Ràdio Estel. És la una del migdia.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
L'Agència Estatal de Meteorologia alerta que aquest hivern s'acosten calor i falta de pluja.
El que per tu és canvi climàtic, per a altres és fam. Més de 29 milions de persones pateixen fam per les crisis alimentàries provocades pel canvi climàtic. Qui més pateix el maltractament al planeta no ets tu. Entra a mansunides.org i fes-te'n soci.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Ictus, Alzheimer, dany cerebral, Parkinson, ELA, problemes de memòria, fatiga crònica, fibromiàlgia... Memory Center, l'Institut de Neurociència Aplicada, líder en neurorehabilitació funcional. El talent sumat a l'eficàcia. Neuropsicologia, neurofisioteràpia, perfeti, teràpia hiperbàrica, virtual i sensorial, neuroestimulació, logopèdia, mindfulness, brain training. Memory Center, Rosselló 154 de Barcelona. 93 532 52 88. 93 532 52 88.
A Ràdio Estel ja tenim el teu 2020. Comença l'any amb bon peu comprant el calendari de paret de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana per només 5 euros. Aquest any, dedicat al 25è aniversari del Concili Provincial Tarraconense. Vine a buscar a Ràdio Estel al carrer Comtes de Belllloc 6769 de Barcelona o, si ho prefereixes, te l'enviem a casa per 5 euros més despeses d'enviament previ pagament. Envia'ns un mail a oients@radioestel.cat o deixa el teu missatge al 93 409 27 77 indicant nom, cognoms i adreça. 93 409 27 77 i oients@radioestel.cat. Aconsegueix el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana i comença el 2020 amb bon peu.
Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Apunta 93 409 27 71 o 93 409 27 72. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
M'explicaries què escoltes quan poses la ràdio?
Doncs sempre acabo posando Radio Estel.
Sempre?
Sempre, segur. Radio Estel, la millor ràdio.
Radio Estel.
Rutes per Catalunya, un programa presentat i dirigit per Esther Nosàs. Tradicions, llegendes, entrevistes i recomanacions, música, concursos i indrets de Catalunya per descobrir. Tots els diumenges d'una a dues del migdia a Ràdio Estel.
Molt bon dia i benvinguts a una nova edició de Rutes per Catalunya, avui 9 de febrer. Tal dia com avui, de l'any 1931, per fer-se extensiu a Francesc Macià, el darrer indult acordat pel govern del general Berenguer, li són sobresegudes les cinc causes que li eren seguides per suposats delictes contra la unitat i la integritat de la pàtria, rebel·lió, ultratges a la nació espanyola, injúries a l'exèrcit i temptativa de regicidi a les costes del Garraf. Us acompanyarem fins a les dues del migdia amb Xavier Aguilar a les vies del so i qui us parla. Esther Nosàs.
El Santoral.
Avui, 9 de febrer, s'escau Sant Sabí, Santa Polònia. Diu la veu popular que Santa Polònia havia estat casada amb un home violent. Tipa de suportar-lo, es va fer monja. Una nit, a la cel·la, li va aparèixer Nostre Senyor, carregat amb una creu. Santa Polònia va voler ajudar-lo, però Jesús li digué: «A Polònia, com vols ajudar-me a portar la meva creu si no pots portar la teva?» El per demà, dia 10, s'escau Santa Escolàstica i Sant Irineu. Pel dia 11, la Mare de Déu de Lourdes i Sant Llàtzer. Pel dia 12, Santa Eulàlia, patrona de Barcelona. Santa Eulàlia era filla d'una bona família de Sarrià i ja de petita la distingia la seva caritat. Quan la santa tenia 13 anys, va anar a veure a Dacià per retreure'l com perseguia els cristians. Dacià la va condemnar a patir tants martiris com anys tenia. Pel dia 13 es cau Sant Benigne i Santa Fusca, el dia 14 de febrer Sant Ciril i Sant Valentí. El dia de Sant Valentí és el dia dels enamorats, però Sant Valentí també era reclamat per fer ploure o perquè deixés de ploure. I pel dia 15, Sant Faustí i Santa Jovita. Moltes felicitats a tots i a totes.
Agenda.
I dintre de la nostra agenda comencem pel Saló Blai Mòbil a les Cotxeres de Sants a Barcelona i seguim amb les festes de Santa Eulàlia de Barcelona. Al cor de l'hivern, Santa Eulàlia desperta gegants i gegantes, caps grossos, dracs, diables, colles sardanístiques i altres expressions de la cultura popular per celebrar, en honor de la copatrona, la Festa Major d'hivern. Una festa que, quan es fa fosc, il·lumina Barcelona amb llum bezaena, un festival en què la tradició es fon amb noves formes d'expressió que transformen la ciutat amb el llenguatge de la llum. Seguim a Santpedor, on gaudim avui dels Tres Tombs, jornades gastronòmiques de la Galera a les Terres de l'Ebre. Els quatre municipis mariners s'uneixen per oferir exquisits menús gastronòmics als seus restaurants, tenint com a protagonista la Galera, producte local i de qualitat típic de la Mar de l'Ebre. Aquest crustaci abundant en zones properes a deltes, on les aigües són riques en nutrients, és una excel·lent font de proteïnes d'alta qualitat, vitamines i minerals. A diferència d'altres crustacis, la Galera es baixa en calories i de fàcil digestió. Restaurants del Canal, l'Ametlla de Mar, l'Ampolla i Sant Carles de la Ràpita us han preparat un seguit de deliciosos menuts maridats amb vins d'EO Terra Alta, on es pot tastar la carxofa confitada amb ou poché i tempura de Galera, fideuada amb galeres i llagostins o rap a la crema de calçot i de Galera. Seguim amb més actes al Saló dels Vins Naturals de Barcelona. L'edició 2020 se celebra el diumenge 9 i també demà dilluns, dia 10 de febrer, a la Nau Bòstic del barri de la Sagrera de Barcelona. I si no, podem anar a Bagà, perquè hi ha la Festa de l'Arròs a la vila de Bagà. Ja fa més de 700 anys que Bagà, aquesta petita i medieval població de Berguedà, prepara l'anomenat àpats dels pobres, que abans sempre es cuinava el diumenge de Carnestoltes. A l'Arxiu Històric de Bagà trobem consignació d'aquesta festa des dels primers temps de la fundació de la vila com a tal. Segons els documents que hi consten, el dia de Carnestoltes, els cònsuls, o sigui els regidors, passaven per les cases recaptant donatius en diners o espècies, fins i tot llenya, per oferir un àpat a la gent necessitada de la vila i els de fora. I acabem amb la festa del xató de Vilafranca del Penedès. Això de menjar xató i beure bon vi per acompanyar està prou bé, però la ruta xató va molt més enllà. És una excusa fantàstica per sortir de casa i gaudir de tot el que es pot oferir les nostres comarques. Tria més de 200 propostes i activitats. Cultura, no turisme, platja, música, ciclisme, història, també senderisme o festes populars. Doncs gaudiu amb parella i, o bé també amb els nens amb moments romàntics en racons encisadors. Engresca els amics a fer un tast de vins. Podeu, com hem dit, portar els nens, gaudir dels espais naturals. Què podeu fer, doncs? Anar a Calafell, al Vendrell, a Sitges, a Vilafranca del Penedès i Vilanova, a la Geltrú, per viure aquesta experiència de la ruta del xató.
Just abans de dinar, un bon vermut, el vermut dos déus. Una recepta tradicional pels gustos actuals. Sol amb gel o amb ginger ale, sempre ben acompanyat amb la família o amb amics. Però vigila, que no el voldràs compartir. El vermut que es prenien els nostres avis. Demana dos déus al teu establiment habitual. Dos déus i una tapeta.
Al barri del Ninot, al carrer Villarroel 145, hi trobarà l'Algodonera, amb un gran assortiment de gèneres de decoració. Cortines de targal, cretones, cobrellits, estovalles, llençols, tovalloles, mantes, nòrdics i fundes i molt més.
Compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. Som a Villarroel 145 i també a Tamarit 179, Travessera de Gràcia 200 i Creu Coberta 101. Recordi-ho, compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. L'esperem.
Tots els dissabtes a Terrassa, a la Rambla d'Ègara 270, davant del Museu de la Ciència, Fira Mercat d'Intercanvi, promoció del col·leccionisme i antiguitats. De 9 del matí a 2 del migdia. Un punt de trobada per persones que gaudeixen del col·leccionisme. Ho organitza l'Associació de Col·leccionistes de Terrassa amb la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa, el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya i Can Aurell Comerç. Recordeu, tots els dissabtes de 9 a 2 a la Rambla d'Ègara 270, davant del Museu de la Ciència, Fira Mercat d'Intercanvi, promoció del col·leccionisme i antiguitats. Les nostres tradicions amb Esther Nosàs.
I iniciem el Rutes de Catalunya d'avui, com sempre, amb el gremi de matalassers, però primer de tot hem de fer el nostre apunt històric gràcies a la recerca efectuada per les historiadores Immaculada Richó López i Maria Isabel Ribas Valdevira. Perquè amb l'arribada de la República a Roma s'incorporen innovacions asiàtiques que són adoptades per les èlits socials. Parlem, doncs, de matalassos i coixins plens de plomes d'aus, normalment d'oca, per tal de ser més toves i còmodes, que trenquen amb la idea del matalàs grec. Alguns autors parlen de grans patricis, personatges adinerats de la societat romana, que demanaven excentricitats tal com folrar un matalàs sencer de pètals. Els escrits que parlen de la vida de les societats rurals i d'estaments més humils, en canvi, una més testimonia la utilització d'elements per aïllar el jaç del sol. I ara sí, després d'aquest detall històric, ens acompanya un dels agremiats del gremi de matalassers, que juntament amb tots els agremiats aconsegueixen els millors matalassos pel descans. Avui amb nosaltres Dorme Bé, centres dedicats al teu descans, situats en diferents poblacions de Catalunya, a Igualada, Tàrrega i també a Cervera. I ens acompanya el seu cap, el senyor Ramon Vescomte. Molt bon dia i benvingut.
Hola, molt bon dia.
És un plaer que ens acompanyi avui aquí als nostres estudis de Ràdio Estel. I primer de tot, doncs, senyor Vescomte, li hem de preguntar des de quan us dediqueu al descans?
Doncs nosaltres, realment, això va començar l'avi, molts anys, el 1911, més o menys, el que és el comerç del moble. Dintre del comerç del moble també hi havia matalassos. Però el que seria una botiga de matalassos especialitzada en matalàs només, això faria sobre uns 20 anys fa.
Doncs déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Quina va ser la primera botiga, per curiositat?
Doncs va ser Igualada.
Genial. I a partir d'aquí, Tàrrega i Cervera. Quina és la forma d'assessorar el matalàs correcte per cadascú? Què és el que teniu en compte vosaltres?
Pues, està clar que no tot, que cadascú de nosaltres necessita fer diferents necessitats. No és el mateix dormir sol que en parella, o ser fredolic que calorós, o pesar 50 quilos o 100. Inclús es pot tindre en compte si es practica esport, ja que també hi ha tractaments en els matalassos que ajuden a la recuperació d'aquest. És per tot això que el millor que es pot fer és parlar amb el client, entendre quines necessitats té, llavors la mida del matalàs, amb quina firmesa li agrada dormir i sobretot és molt important que es pugui estirar, provar-los i al final les sensacions que pugui tindre és el més important.
Molta gent deu tenir molta vergonya això d'estirar-se a la botiga.
Bueno, sí, però potser si estàs amb un aparador, potser sí que llavors et veuen des de fora i potser fa una miqueta més de cosa, però no, la botiga de seguida es trenca el gel, de seguida... Potser la primera matalàs potser se costa una mica més, però no. En general, a la gent li agrada poder-se estirar i poder-los provar. Penso que és molt important.
Home, importantíssim. I per poder escollir el millor coixí,
doncs el tema del coixí també és tot un món, també, no? Perquè hi ha de totes les formes, de tots els materials, tamanys, preus. Llavors, aquí també s'ha de tindre en compte pues, el que seria la constitució de la persona, molt important, i en quina posició dorm. Llavors, sí que a partir d'aquí, pues, el millor és provar-los i triar.
Quins són els productes que oferiu a Dorma Bé?
Doncs nosaltres tenim de tot tipus de matalassos, des de molt llençacada, HRs, amb viscolàstica, espumes, de tot tipus que pugui ser de matalassos. De somiers, doncs, igual, somiers normals, bases tapissades, somiers elèctrics, hospitalaris i no hospitalaris, també per casa. Amb coixins, una gran varietat, perquè la gent es pot provar potser 30 models diferents. Bases, doncs, també hi ha arcons, bases útils, com poden ser arcons per posar-hi coses, com els pisos, les mides que tenen, doncs va molt bé tindre llocs per posar-hi capacitat. Bueno, llavors, el tema de la protecció del matalàs, que també és molt important, no? Diferents protectors, i una miqueta de cada.
I ens parla de les últimes novetats que està arribant a les botigues.
Pues ara tot el tema del que són productes naturals. O sigui, encara que pugui ser els nuclis, el que seria molla ensecada, però tot el que són els teixins i els acolxats, molt en producte natural, tant en cotó com en fibres naturals, crin de camell, allí... Tot el que és el tema natural està tornant amb molta força.
Està parlant, ja amb un parell de preguntes, m'està parlant dels matalassos de molles ensecades. Què són?
Matalassos de molles ensecades, no deixa ser el nucli, que són molles que són independents una de l'altra, llavors van ensecades independentment, perquè d'aquesta manera s'adapten molt més al cos. I, per exemple, amb dits on hi dormen més d'una persona, pues fa que un cos quedi més independentitzat de l'altre. O sigui que quan dorms amb algú i la persona del costat es belluga, pues tu no te n'adonis compte, perquè les molles que té aquesta persona no són les mateixes que utilitzes tu. Llavors no hi ha aquesta vinculació entre el matalàs. I té molta més adaptabilitat. La veritat és que està molt bé.
Veu, avui hem après una cosa nova. No sabíem el que eren molles ensecades. Què significa per Dorma Bé estar gremiats en el gremi de matalassers?
Bueno, pues, per nosaltres és un tema de principis, no? Entenem que si estàs agremiat al gremi de matalassers vol dir que compleixes les normes de tal. Llavors, crec que això amb el nostre client pues, ha de donar una confiança i una garantia de que està en un bon lloc, no? Que està en el lloc adequat. Penso que és important.
Quines diferències hi ha entre botigues agremiades i les que no ho són?
Bueno, pues suposo que les que estem agremiats, està clar que tenim aquests principis o tenim aquestes necessitats, i possiblement pues, el millor que no estan agremiats és que potser no tenen aquests principis. No ho sé, jo a l'hora de... No sé, cadascú que faci el que vulgui.
Vostè, com a agremiat, què cal fer? Què hem de fer per poder-nos apuntar? Tenim la nostra botiga de matalassos i volem que el gremi de matalassers ens cobreixi.
Sí, bueno, doncs, a veure, el primer que has de fer és voler-te apuntar. Llavors, a partir si vols apuntar, doncs, et poses en contacte a la gremia, a través de la pàgina web, per exemple, i allà et demanaran les dates que necessites perquè t'hi apuntis. I si compleixes les normes i ets... un bon comerç que practica bones, que té bona metodologia i que compleix les normatives correctes, pues, t'hi deixaran accedir.
Recordem que la pàgina web del Gremi de Matalassers és www.gremimatalassers.com. També teniu una pregunta potser una mica complicada, perquè fa uns mesos que se'ns està comentant que clients de matalasseries reben trucades d'una empresa per netejar el matalàs. És també el seu cas, de Dorma Bé?
Sí, nosaltres ens hem vingut clients amb la seguretat que nosaltres havíem donat els datos o que érem nosaltres mateixos que havíem trucat, o empreses pertanyents al nostre grup que els havien trucat perquè els hi vinguessin a fer la neteja. Sí, és un tema que està sorgint des de no fa masses anys i que està creixent molt, la veritat és que sí, ens està passant.
O sigui, des del gremi de matalassers o la mateixa matalasseria no oferiu mai les dades a tercers?
No, mai, 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 ni nosaltres ni el gremi, mai.
Es considera factible una neteja del matalàs o és simplement un subterfugi?
No, no, està clar que és un subterfugi. L'únic que es consideraria correcte fer una neteja de matalàs serien els matalassos de llana. Els matalassos de llana sí que tenen el seu manteniment, que s'han de netejar, s'han de desmuntar, però el que és el matalàs convencional, modern, que es fa ara, no és convenient fer la neteja. Quan el compres, el convenient és posar-li un protector, això sí, però fer la neteja és més, no és convenient.
Què els diria a totes aquelles persones que reben una trucada d'aquest tipus?
Pues que vagin al seu matalasser, al matalasser de confiança, o que té més proper, i que s'assessori, que ho pregunti, i que, perquè vegi que no perquè s'assessori, a veure si és correcte o no.
Bé, i doncs ja per acabar, senyor Bascompte, recordem les diferents botigues de Dorme Bé, centre dedicat al teu descans. On s'hi troben?
Pues, com hem dit, a Igualada, que va ser la primera. Després vam obrir a Tàrrega, estem a Tàrrega, a l'Avinguda Barcelona 2, i a Cervera, al carrer Victòria número 4.
Bé, doncs, senyor Bascompte, moltíssimes gràcies per atendre's. Gràcies per la seva companyia, ha estat un plaer.
Perfecte, doncs moltes gràcies a vosaltres per la trucada.
Mercès, i nosaltres recordem que per trobar la botiga més a prop seu només cal que cerqui a www.gremimatalassers.com.
El bon descans es troba a les mans del Gremi de Matalassers, el grup d'experts del descans. Al Gremi de Matalassers ens identifiquem amb la D de descans, la D de garantia de qualitat dels productes i la confiança del client, que acredita tot el que li oferim en el moment de decidir-se per un bon equip de descans. A tots els agremiats ens identifica la D a les nostres botigues. Si vols saber quina és la teva botiga més propera, consulta la nostra web gremimatalassers.com o truca al 93 351 1002. El teu confort en bones mans.
Uf, no sé què em passa. No descanso gens bé i em fa mal tot el cos.
Si vols un consell, fes-me cas. Si de debò vols descansar bé, vés a Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ho tenen tot en matalassos, somiers, bases entapissades, canapés abatibles, llits articulats, coixins... Tot pel teu descans. Pren nota. Anglada Matalasseria. Sempre amb el millor preu, el millor servei i la millor atenció.
Com es diuen?
Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ofertes i promocions. I no et preocupis si vius fora de Barcelona. Transport a domicili i a segona residència sense càrrec. I finançament sense interessos. Truca al 93 237 78 35. 93 237 78 35. O passat per l'Avinguda Príncep d'Astúries 11. Anglada Matalasseria. T'assessoraran del tipus de matalàs que necessites pel teu descans.
Ara mateix vaig a Anglada Matalasseria.
Ràdio Estel.
I fem una pausa musical i escoltem Arrels i el Cor de Noies amb el tema Que tinguem sort.
Rutes per Catalunya, tots els diumenges a Ràdio Estel.
L'Arxiu Comarcal del Maresme commemora el centenari del Forn del Vidre de la comarca, 1919-2019. La mostra El centenari del Forn de Vidre és una cooperativa singular, la producció vidriera al Maresme. Dona a conèixer la que va ser motor de l'economia catalana i de l'activitat social del Maresme dels darrers 100 anys. A través del matrimoni documental conservat a l'arxiu d'una mostra de vidre antic i modern de projeccions multimèdia, es fa un recorregut per les diferents etapes del Forn de Vidre i el context d'aquesta indústria. La mostra, que ja es pot visitar a Can Palauet de Mataró fins al 8 de març, dona a conèixer la cooperativa vidriera mataronina, que va ser el motor de l'economia catalana i de l'activitat social del Maresme dels darrers 100 anys, a través de la documentació que conserva l'Arxiu Comarcal. Cristalleries de Mataró, coneguda popularment com a Forn del Vidre, va ser una empresa iniciada el 1919 per quatre socis, juntament amb obrers majoritàriament anarcosindicalistes i que ben aviat va transformar-se en cooperativa. El seu èxit, precisament, es va gestar amb els seus inicis. La fórmula va consistir a reinvertir en la modernització i la mecanització de la fàbrica una part dels beneficis anuals de cada treballador. Va tenir com a clients les principals fàbriques de bombetes elèctriques de Barcelona, Bilbao, La Corunya i, fonamentalment, Orram i la Làmpara Metal de Madrid. El nombre de cooperadors va arribar a passar de 300. Agrats als esforços dels cooperadors i dirigents, 90 anys després de la seva creació, el 2008, va tancar les portes. A través de plafons i projeccions multimèdia, la mostra va fer un recorregut per les diferents etapes del forn i el context d'aquesta indústria: fundació, legalització, organització, fabricació, modernització, projecció, exportació, etc. Així mateix, posa èmfasi en els aspectes que reflecteixen que Cristalleries de Mataró va ser una empresa preocupada per la cultura, el benestar i la companyia entre cooperadors. Accions, dubtes a terme pel grup que de cultura que va organitzar conferències, exposicions, campionats esportius, concursos de fotografia, excursions i festes amb treballadors i familiars. També posa en relleu la part social de la cooperativa. Va facilitar estudis a diferents nivells segons la necessitat de l'època. Va crear una mutualitat pròpia pels treballadors i va obrir un economat pels cooperadors i familiars. Alhora, l'exposició posa el focus en la tradició vidriera a la comarca del Maresme, rica en vestigis, jaciments, forns, artesans i fabricants industrials, que demostren l'arrelament de l'ofici de vidrier al llarg dels segles i de la seva pervivència fins als nostres dies. En aquest sentit, l'exposició compta amb la mostra d'un seguit de peces de vidre, d'època romana i moderna cedides pel Museu de Mataró, i d'una selecció de vidre artesà cedit per particulars que reflecteixen la creativitat dels vidriers bufadors que en algun dia de descans o en dies de festa produïen veritables filigranes. L'exposició es complementa amb dues conferències que tindran lloc el dia 4 de març i demostracions de treball amb vidre al carrer que es faran el dia 29 de febrer. Finalment, es publicarà un catàleg sobre la mostra.
A Terrassa, al bell mig del Parc de Sant Jordi, envoltat de vegetació, trobareu el vostre espai Restaurant El Dot, el lloc ideal tant a l'hivern com a l'estiu i on la seva cuina respecta el calendari rural, adaptant els seus plats a cada estació de l'any. El Dot és més que un restaurant. Al matí i a la tarda amb servei de cafeteria, els caps de setmana per prendre l'aperitiu o estar amb els amics i amigues amb un bon gin. Restaurant El Dot, al Parc Sant Jordi de Terrassa. Reserves al 674 95 57 01 o a eldot.cat. El Dot us desitja bones festes. A Terrassa, Maquinària Agrícola Joaquim Abell, amb més de 50 anys d'experiència. Ens dediquem a la venda i reparació de tot tipus de maquinària agrícola, forestal i de jardineria. Som a Terrassa, al carrer Faraday 145. Telèfon 93 788 7093. Visiti'ns. Treballem amb les millors marques del mercat. Stihl, Kubota, Honda, Ecmo, Toro, Husqvarna. Garantia total. 93 788 7093. Maquinària Agrícola Joaquim Adell. Us esperem. I al fer la vostra compra, tindreu un descompte. Adellmaquinaria.es.
La Federació de Colles de Sant Madius convida a gaudir de la festa més dolça el proper dia 3 de març, durant el matí desfilada de totes les colles pels carrers dels seus districtes. A la una del migdia, missa en honor a Sant Madí a l'esplanada del Miracle a Sant Cugat i a les 8 de la tarda desfilada amb itinerari carrer Sant Salvador, Nil i Fabra, Gran de Gràcia i acabant el Pla de Salmerón. Veniu, us hi esperem.
Ràdio Estel, rutes per Catalunya.
I com és normal, avui també ens toca fer una petita història del barri del Poblenou. En el 1931, sota la República, el Poblenou era alhora un barri republicà i anarquista. En les fàbriques i tallers, el sindicat majoritari era la CNT. Els oficinistes eren del CATSI i de la UGT. La crisi social i econòmica d'aquest període ocasionà nombrosos conflictes laborals. A les eleccions de 1936, els candidats del Front Popular d'Esquerres aconseguiren a Sant Martí 23.000 vots. El Poblenou, juntament amb els nuclis tradicionals republicans i llibertaris, hi apareix un nou partit, el Bloc Obrer i Camperol. Quan esclatà la Guerra Civil el 18 de juliol del 1936, la resposta del Poblenou no es va fer esperar. Un barri tradicionalment obrer i d'esquerres en el qual vivien o treballaven els principals dirigents anarcosindicalistes, prengué part activament en l'aturada de la rebel·lió feixista. Els veïns hagueren de patir l'horror dels bombardejos, a més de la fam, el fred i també la por.
El 1932 obria les seves portes el que és avui una botiga emblemàtica, la Licorera del Poblenou, del carrer Teulat 91, on trobareu anisats, vins, licors, whiskies i caves nacionals i estrangers de totes les marques. La Licorera del Poblenou és una botiga familiar que ha anat passant de pares a fills. Si veniu a fer-nos una visita al carrer Teulat 91, gaudireu de peces sorprenents, com l'autèntic taulell de quan es va inaugurar, les diferents mesures de l'època i el lloro del 36, conegut a tot el Poblenou. I, evidentment, els nostres vins i caves, la Licorera del Poblenou, carrer Teulat 91 de Barcelona, 93 225 26 66.
Tots els dissabtes a Terrassa, a la Rambla d'Ègara 270, davant del Museu de la Ciència, Fira Mercat d'Intercanvi, promoció del col·leccionisme i antiguitats. De 9 del matí a 2 del migdia. Un punt de trobada per persones que gaudeixen del col·leccionisme. Ho organitza l'Associació de Col·leccionistes de Terrassa amb la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa, el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya i Can Aurell Comerç. Recordeu, tots els dissabtes de 9 a 2 a la Rambla d'Ègara 270, davant del Museu de la Ciència, Fira Mercat d'Intercanvi, promoció del col·leccionisme i antiguitats.
Ràdio Estel.
Rutes per Catalunya, tots els diumenges a Ràdio Estel.
I ja han passat 15 dies i, com és habitual, tenim la companyia de Maria Pilar Mofé. Benvinguda al programa. Pues,
què tal? Com estan tots?
Quins són els consells que ens portaràs avui fins aquí?
Bueno, a veure, avui parlarem una mica en general, perquè a vegades les persones, quan els hi dius vostè ha d'anar al podòleg, i aquesta persona qui és? O podòloga, que també ara està masculí i femení, eh? I qui és? Bueno, pues, inclús a vegades hi ha professionals sanitaris que això de derivar al podòleg no va con ellos, no? Em sap greu perquè els podòlegs tenim una funció molt específica i molt àmplia de cara als peus, no? pensin els nostres oients que som el personal sanitari especialitzat en problemes i amb afectacions i malalties de peus. Per tant, hem estudiat més que altres professionals que potser han fet cursets o que saben molt de moltes coses, però de peus precisament no és el seu, no? Pensem que és una carrera molt jove, perquè els plans d'estudis es van fer l'any 62, després s'han anat fent augments de qualitat, d'estudis, de preparació i de més, i al final és especialista específic de peus el podòleg des de 1996. Des d'aleshores s'ha de dir podòleg, ja no hi ha callista. ¿Vale? O sigui, aquesta persona, el nom, ja no existeix. I després hem anat millorant, perquè s'ha tingut autorització del BOE per aplicar la cirurgia del peu, que abans era només parts toves, només les ungles i quistes i berrugues, i ara també és cirurgia osteoarticular. Vol dir juanetes, dits en martell, dits en garra. És una carrera, com he dit, de 4 anys, i des del 2017 s'està fent de 4 anys. També s'ha tret una llei del medicament. Els medicaments, per exemple, els antibiòtics, els antiinflamatoris, només ho poden receptar els metges, els odontòlegs i els podòlegs. Lo de més, doncs, són receptes d'aconsellar, però no pot ser ni antibiòtic, ni antiinflamatori, ni anticoagulants. Hi ha una sèrie de medicació que necessita recepta oficial. I en aquest cas, el podòleg també està autoritzat. Després hem entrat en un conveni amb la Generalitat, el 2009, per atendre malalts diabètics. L'altre dia vaig parlar una mica també del conjunt i pensem que els malalts diabètics cada vegada n'hi han més. La raó pues, és molt diferent, molt ambigua, però hi ha moltes persones diabètiques i també n'hi ha que no ho saben. Per tant, necessiten unes cures i uns controls que els podòlegs podem fer amb aquest conveni amb la Generalitat, amb CatSalut. Poden venir a les nostres consultes 3 vegades a l'any, gratuïtament, a través dels seus capçaleres o dels seus especialistes. Per tant, el peu, segons les autoritats sanitàries, ha d'estar ben cuidat. Els podòlegs són molt imprescindibles, però no hi ha manera d'entrar a la sanitat pública. Bueno, això a lo millor la propera dècada, no? Sempre estem plorant lo mateix, però no. Sou molt bons, us estimem molt, sou imprescindibles, però de moment és el que
hi
ha. Aneu esperant, no? Estem amb l'obligació de col·legiació. Vol dir que si una persona vol anar amb un podòleg a través de la web del col·legi, pot demanar si el col·legiat és, o sigui, el podòleg és col·legiat. És obligatori estar col·legiat i té responsabilitat civil coberta. Per tant, totes les persones que vagin a centres d'estètica o a llocs xiringuitos, entre cometes, no desmereixo la paraula xiringuito, però que no hi hagi el podòleg col·legiat té un perill. Un perill perquè no té cobertura de responsabilitat civil i el podòleg, si hi ha un problema, i a més no té la higiene, la desinfecció, l'esterilització de material, no treballa com els que som reconeguts per la Generalitat. Per tant, l'obligació d'estar col·legiat és un bé també per l'usuari, perquè és que si no s'arriesga a perdre el peu, vale? O a tindre un problema. Pensem que els peus són els únics elements del cos que tot el dia treballen. Encara que estiguem assentats, no estem amb els peus quiets. Sempre belluguem els peus. Ens hem de traslladar, hem d'anar al lavabo, hem de tornar, ens hem d'aixecar, hem d'anar pel carrer. Sempre, sempre, sempre els peus tenen una activitat. Per tant, pobrets, s'han de cuidar molt perquè també es cansen, no? I està estudiat que un 80% dels catalans tenen problemes de peus. La resta d'Espanya no ho sé, perquè nosaltres estem a Catalunya. Per tant, només per parlar dels d'aquí, no? Aleshores, el podòleg, si entenem que ha de fer tota la cura del peu, hem de fer prevenció. Prevenció què vol dir? Procurar que la gent no tingui problemes. Moltes vegades són consells, moltes vegades són orientacions per evitar, i fer una profilaxis perquè no hi hagi problemes. Miri, vostè faci això, que li anirà bé, faci allò, aquestes sabates no les porti. Això és una prevenció perquè després el problema no vingui. Després es fa tractaments paliatius perquè hi ha molts problemes que vindran igual, doncs per generació d'herència o perquè, bueno, perquè el peu es deforma, amb els anys hi ha artrosis, igual que hi ha en les mans, doncs pot haver-hi els peus. Pot haver-hi berrugues, poden haver-hi dits en garra, poden haver-hi ungles que es claven i s'infecten. Tot això hem de curar-ho. Per tant, també és un tractament dels podòlegs. Correccions, doncs igual. Quan hi ha una deformitat establerta, un juanete, els dits en martell, quan hi ha dismetries, que una cama és més llarga que l'altra, això ho veiem molt en nens que caminen trepitjant els peus cap a dintre o cap a fora, en ADD o en ABD, que es diu, peus plans, peus valgos, peus cabos, tot això s'ha de poder corregir des de fora, vull dir, fent tractaments externs i fem estudis biomecàniques i exploracions molt completes quan veiem nens perquè hem de veure que demà no tinguin un problema, no? Podem sol·licitar radiografies, també hi ha analítiques si tenim necessitat. Com al final es pot recórrer a la cirurgia. Hem dit que el podòleg pot operar les parts toves i les articulars, sempre i quan estiguin especialitzats. Pensem que la podologia, un cop acabem aquests 4 anys de podologia, de carrera única, després ja la gent es va especialitzant en ortopodologia, en quiropòdies, en cirurgia, en biomecànica, en pediatria, en geriatria o en esportiva. Avui en dia molts podòlegs estan especialitzats en esportiva perquè l'esport ja sabem que és una activitat que s'utilitza molta gent i moltes persones fan lesions per culpa dels peus. Un tenista no fa massa, li van haver de posar pròtesis, o sigui, suportes plantars, plantilles, perquè feia moltes lesions de turmell. Bueno, doncs clar, per evitar-ho, s'ha de procurar fer-ho des de fora abans de que es faci una lesió important i s'hagi d'operar. Per tant, els tractaments que podem aplicar, què són? Ortesis de silicona, que alineem dits. A vegades hi ha nens que, de naixement, neixen amb dits mal posats, uns a sobre de l'altre, o mal recol·locats. Doncs des d'una edat determinada podem posar correccions de silicona, que no fa mal, i que procurem que els ditets amb els anys li vagin quedant en el seu lloc. Fem suports plantars a mida, vol dir, no estan comprats en una botiga, sinó que es fan estudiant la persona, veient com trepitja, com camina i de més, i llavors es fan els suports plantars. Es fa aplicació de correccions ungueals. A vegades hi ha ungles que, sobretot a l'edat juvenil, no les superem totes, perquè és un problema hormonal que els nanos que suen molt, que fan molt esport i que van sempre en calçat esportiu, les ungles se'ls fan malbé. Se'ls claven moltíssim perquè estan molt toves i es deformen. Fins que no arriben a ser una miqueta més adults, que llavors ja aquest problema es va disminuint. Per tant, moltes vegades apliquem ortonícies, ferrets, làmines, plàstics, cosetes enganxades a les ungles per evitar que es clavin. Utilitzem fàrmacs, per què no? Utilitzem per berrugues. En cas de que la gent tingui micosi, si tenen una dermatitis, si té una infecció, tot això també és un camp nostre. Aconsellem rehabilitació, perquè moltes vegades els nens ja des de petits se'ls ha de dir el que no poden fer, el que sí que han de fer, i inclús a vegades ja obligar-los a fer una certa rehabilitació que els hi fan les mamàs, perquè els nens són petits, però quan ja comencen a tindre una tendència a posar els peus d'una forma, doncs una miqueta de rehabilitació també els hi va bé, no? I quan porten pròtesis plantars, doncs llavors hem de fer dos controls anuals, perquè s'entén que cada 6 mesos al crio li ha crescut un número de sabata. Aleshores, clar, si no es controla també la plantilla, doncs ens podem trobar que li quedi fora del lloc els punts de guant i no li faci res o li faci mal, no? Bueno, tot això penso que és un camp que si les persones no tenien ni idea, pues sabran una miqueta més, que quan també convencem les alces amb alces per si una cama és més llarga que l'altra, amb nens s'ha de controlar moltíssim, no corre mai a fer correccions, això nosaltres els podòlegs som partidaris de no córrer a fer correccions, per què? Perquè la naturalesa és sàvia i que moltes vegades hi ha coses que s'arreglen soles. I fent una miqueta de gimnàs o fer un calçat diferent o coses així s'arreglen. però també en ocasions hem de posar una mica d'alça, que s'ha de corregir, cada any s'ha de controlar i s'ha d'anar sempre, el nen s'ha de controlar sempre, perquè a vegades creixen molt ràpid i altres vegades pues, són criatures que creixen més lentament. Però la persona gran, sí, és important, perquè tenim uns peus dolorosos. La persona a partir dels 30 o així es queixa, sobretot les dones. Quan a partir dels 30 et canses de peus i et fan mal, la gent ja es cansa, no? I es queixa. Però, clar, els nens moltes vegades no es queixen perquè no noten, no tenen la sensació de dolor, i si no canvien la posició al caminar i ja no els hi fa mal. Per tant, els peus, penso, i sempre dic el mateix, que en tenim dos per tota la vida, i no és exclusiu dels podòlegs, els peus. Hi ha els traumatòlegs, hi ha els pediatres i hi ha altres especialistes, els fisioterapeutes, que també han de treballar sobre els peus.
Bé, doncs aquests són alguns dels consells perquè ens explica qui és el podòleg, quina és la persona que designa la podologia i què és tot allò que porta. Però, Pilar, tinc una consulta només.
Mana.
I totes aquelles persones que ens fem revisions anuals, per qualsevol cosa es fan les nostres revisions, ginecologia, així, cada quan hauria de... També, encara que no tinguem mal de peus,
sí. Bueno,
cada quan hauríem d'anar-hi?
S'hauria de fer, per exemple, els nens, nosaltres, sempre els diem a les mamàs que fins que no tenen 4 anys, amb els nens no se'ls fa correccions si no cal, si no és necessari. Però a partir dels 4 anys, llavors el peu comença a tindre més ossos i comença a tindre ja una forma de caminar el nen, que si camina mirant amb els peus en dintre o si mira amb els peus en fora, lògicament s'ha de modificar. Per tant, una correcció, una visita a l'any s'hauria de fer sempre, amb els nens 2. I les persones adultes, doncs per què no un cop a l'any? Perquè a vegades detectem petits problemes que seran més grossos. Llavors, una cosa que comença a fer una miqueta de mal, no podem dir ja marxarà. El mal de peus i els trastorns als peus no se'n van sols, perquè nosaltres continuarem matxacant els punts de pressió, els punts de fricció. Per tant, hem de buscar solucions, que és el que intentem, perquè no vagin a més. Una revisió anual sempre és bo.
Bé, doncs ja saben totes les persones que ens estan escoltant que també s'han de recordar dels nostres peus, que només en tenim 2 per tota la vida, Pilar.
Pues sí, afortunadament els hem de mantenir, perquè si no, el que el perd, pobret, ens sap molt greu. Però les persones que tenen problemes a les extremitats inferiors, tot és important per la persona, però l'extremitat inferior penso que Déu-n'hi-do lo dur que és quan tenen un problema greu.
Sobretot els que pateixen de diabetis,
sí,
i llavors no tenen
perill,
sensibilitat.
Això mateix, i moltes vegades aquestes persones, com que no els hi fa mal, no fan cas. I els hi has de fer una educació especial amb aquestes persones. I els hi has de dir, no fumi perquè ja ha perdut un peu i ara tindrà perill de perdre l'altre. Vol dir, miri vostè mateix. Clar, és que arriba un moment que aquestes persones es fan com negades a escoltar consells, vale? I li dius, això s'ha de curar, no s'ho deixi, s'ha de curar cada dia. Ai, vol dir, i si un dia m'ho salto, la persona diabètica i la que es fa crònica, que es fa gran, es fa deixada, perquè es cansa de tants cuidados, saps? Quan no s'hauria de cansar, perquè quan més gran és la persona, més dificultats té per tot, per mobilitzacions, per veure-s'hi, per tot. Per tant, hauria de tindre moltíssima cura. Els diabètics és una bomba andante. És un perill que porten a sobre.
Bé, doncs fins aquí les explicacions d'avui amb Pilar Mocé de Podobay. Recordem l'adreça de Vallirana, sempre amb hores convingudes.
Sí, el passatge Bon Retir número 2, local 5, i el telèfon 93-683-5821.
Doncs Pilar, t'esperem en 15 dies amb més consells, que sempre són ben agraïts. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a tots.
Tingueu cura dels vostres peus i passeu per Podovall, a Vallirana, el centre de podologia d'Olga Mañé Mocé, que està al servei de totes les persones que es preocupen per la salut dels seus peus. Truqueu al 93 683 58 21. 93 683 58 21. Som al passatge Bon Retir 2, local 5 de Vallirana. Podovall, Olga Mañé Mocé. Cuidem de la salut dels seus peus. All through the night.
L'Associació de Comerciants Nova Travessera, que comprèn del carrer Escorial al carrer Sardenya, felicita a tots els clients, amics i veïns per la Festa Major de Gràcia. A Nova Travessera teniu les millors botigues, sempre al vostre servei. Visca la Festa Major de Gràcia!
Ja queda molt poc per Sant Madí, molts caramels i moltes rialles. I per la Colla Els Pilons són més de 50 anys sortint al carrer cada 3 de març. Tu també vols ser-hi? Truca'ns al 607-922-849. Visca Sant Madí!
Ràdio Estel. Estil propi per a molta gent.
I fem una nova pausa musical. Escoltem Els Catarres amb el tema La Porta del Cel.
El pla de corona desperta cobert per la boira. Les cases esquitxen els camps d'ametlla i garrova. Les cales amb roques, esquerpes i peixos al fons. El motor d'un llaüt que rondina tornant cap al port. La porta del cel, on neixen les estrelles i els somnis valents forjats en mil tempestes. La llum dels estius que semblaven allargar-se per sempre. La tímida espelma que balla amb la brisa del vespre. L'olor de la fusta de pi i la sal a la pell. L'escuma del mar enredant-se entre els teus cabells.
Tradicions ens voleu fer saber? Escriviu-nos a rutesparcatalunya@radioestel.cat o truqueu-nos al 902 020 412 i rebreu un obsequi. El concurs.
La setmana passada us fèiem la següent pregunta. Quina és la fruita que és protagonista en diverses festes i fires en el Baix Llobregat? Doncs sí, les cireres. I les persones guanyadores són les següents. Tenim a la senyora Adela Soler, la senyora Laura Gutiérrez i el senyor Albert Pou. Nosaltres ens posarem en contacte amb vostès perquè puguin recollir aquests obsequis aquí, a recepció de Ràdio Estel. I tot seguit, la pregunta d'aquesta setmana. En quina comarca van arribar els pèsols negres Londres a mitjans del segle XVIII i que avui dia s'han tornat a recuperar gastronòmicament, són uns pèsols assecats que després de coure's presenten un color marró fosc, una textura fina i un gust dolç. Què heu de fer? Doncs simplement trucar-nos al 902-020-412, rutesparcatalunya@radioestel.cat, Facebook o Twitter. I tenim els següents obsequis. L'obsequi d'Anglada Matalasseria de l'Avinguda Riera de Cassoles, número 11, de Barcelona, el lot de llibres gentilesa de diferents editorials i a l'obsequi Nou Vell. Recordeu, 902-020-412.
Just abans de dinar, un bon vermut, el vermut dos déus, una recepta tradicional pels gustos actuals. Sol amb gel o amb ginger ale, sempre ben acompanyat amb la família o amb amics. Però vigila, que no el voldràs compartir. El vermut que es prenien els nostres avis. Demana dos déus al teu establiment habitual. Dos déus i una tapeta. A Terrassa, al carrer Galileu 212, tot roba. Teixits per a la llar, mantes, nòrdics, tovalloles, barnussos, draps de cuina, tot roba. Carrer Galileu 212, al costat del Parc de Sant Jordi.
I a punt d'acabar el programa, una curiositat. Fins a la segona meitat del segle XIX, el pa es feia a casa, o als forns. Era rodó, espès i fosc, fet amb blat i sègol molt pocs, i de pes no inferior als 2 quilos. Aquests pans no tenien cap nom específic, eren pans i prou. És a finals del segle XIX i primers del XX quan els forners comencen a fer pans de diferents formats i pes que calia batejar. Neix, per exemple, el pa de Viena, i passa per dos motius: l'aparició del llevat específic i el molí de cilindres. A les exposicions del 1888 i 1929 fa que arribin a Barcelona gent que en els seus pobles eren forners i molts trobaran feina als forns de la ciutat. El pa és un aliment bàsic i tanta gent demana més pa que mai. Són anys en què els forns viuen la seva pròpia revolució industrial. Entre els obradors, pastadores i forns elèctrics, els forners comencen a desertar dels pans rodons, que demanen mà d'obra per abraçar la barra de pa amb menys pes que els pans tradicionals i que permet una elaboració més ràpida. Ens despedim a la part tècnica en Xavier Aguilar i qui us ha parlat, Esther Nosàs. Al febrer, la cancel·lada al celler. I fins aquí el programa d'avui. Ara us deixem en Fórmula Estel. Molt bona tarda i fins la propera setmana.
L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone és gratis. Busca-la.